Estem a les portes de Sant Joan, a les portes de l'estiu, a les portes de les festes majors per excel·lència. En tenim durant tot l'any, però vaja, l'estiu concentra el gruix més important de festes, d'actes al carrer. S'ha retornat una mica a la normalitat després de la pandèmia i, per tant, hi haurà més activitat, més sortides i més organitzacions d'actes. I avui volem parlar d'un concepte que de per si ja parla, és a dir, si diem nits de qualitat, segurament a tothom li vindrà al cap alguna o altra cosa, no? Estem parlant d'un projecte i una formació, en aquest cas concreta, que es durà a terme per entitats i comissions implicades en això, en l'organització de festes majors de la comarca de la Garrotxa, en la qual se'ls donarà una sèrie de formació, que ara en parlarem, perquè aquestes nits de festa, aquestes nits d'estiu, siguin nits de qualitat. D'això en volem parlar avui amb l'Ariadna Pagès. Ella és tècnica de l'àrea de joventut i educació del Consell Comarcal de la Garrotxa. Ariadna, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
També tenim amb nosaltres la Tina Ruiz, tècnica comunitària del Consorci d'Acció Social. Tina, bon dia, benvinguda.
Hola, Neus, bon dia.
Bé, ens agrada tenir-vos aquí i parlar d'aquest tema, que és un tema que està emmarcat en un àmbit formatiu, però que penso que a nivell de societat podem reflexionar tots plegats també al voltant del que implica, no? Quan fem formació és perquè cal tenir en compte una sèrie de coses i també com a espectadors, com a participants de les festes, també les podem tenir en compte encara que la formació vagi per les persones que organitzen. És el primer cop que es fa aquesta formació, no? Per tant, és la primera vegada i a partir d'aquí en traurem conclusions, no? Suposo.
Sí, sí, exacte, sí, sí. Es va programar aquesta formació abans de la pandèmia també, però evidentment ho vam haver d'anul·lar per un tema de que no es van poder fer les festes majors, clar, ni als pobles ni aquí a Olot tampoc.
Com és que en aquell moment no es va poder fer, com és que es va decidir fer aquest tipus de formació?
Es va decidir perquè el 2019 es va fer per primera vegada un punt lila per festes d'altura i aquell any també alguns municipis de la comarca també van implementar un punt lila a les seves festes majors i com a resultat d'aquestes accions es va considerar interessant, necessari, seguir fent formació a col·lectius, a entitats, a clubs esportius que gestionen les barraques, els bars, les barres, però també a ciutadania en general o a agents del territori implicats en el protocol que tenim on les taules de les comissions de seguretat.
Tina, un punt lila, n'hem sentit a parlar, però fem una mica de pedagogia. Què és un punt lila?
Un punt lila, aquesta iniciativa comença des de fa molts anys, jo crec que, no et sabria dir, no sé si el 2009, a festes majors del Poble Sec, a Barcelona, és una de les de referència, i comença perquè els col·lectius feministes volen posicionar-se a l'espai públic, en els espais de festes majors, per prevenir i abordar violències sexuals masclistes a l'espai públic. Anys després, i més amb una molt sonada, quan hi va haver tot un cas a Pamplona, a Irunya, crec que des de les administracions es comença a plantejar que això és una qüestió a abordar i es comença a iniciar també des de les pròpies administracions locals. Llavors, és un espai que genera moltes qüestions. Per una banda, és un espai simbòlic en el que tu sents un espai públic on passen moltes coses, un espai de referència on tu pots adreçar-te si et passa alguna situació. L'altre és que fan accions de sensibilització i de prevenció. En aquest sentit de reflexionar, no?, què passa en els espais públics, què passa amb les desigualtats de gènere i quin és, no?, des d'aquesta mirada de gènere, com a categoria d'anàlisi, la realitat social que vivim. I l'altre és un espai d'atenció, és a dir, si et passa alguna cosa en aquest espai de festa o t'ha passat, tu pots adreçar-te, hi ha persones especialitzades que t'atendran.
Clar, potser és més fàcil adreçar-te a un punt així que anar directament a la policia en un moment determinat, no? Pregunto si et passa alguna cosa, que no vol dir que només hi hagi aquesta funció. Ara tu dius que la funció també és de sensibilització i del fet de ser-hi, entenc que veure que hi ha un punt allà dona una certa tranquil·litat. Però també anar a un lloc més específic pot ser que generi també més tranquil·litat a la persona que en algun moment pateix alguna situació, li costi menys anar-la a explicar allà que ve d'anar a les forces més de seguretat?
Clar, la qüestió és que el punt lila està allà mateix, està en aquest espai de festa, no? I són persones que estan especialitzades i que fa molt temps que fan acompanyament d'aquesta índole. Però també pensa que els punts liles llavors estan en coordinació amb les comissions de seguretat, amb els protocols d'agressions sexuals d'aquell municipi, d'aquell poble, és a dir, que hi ha tota una articulació d'agents del territori més enllà d'aquest punt lila, que són professionals especialitzades en les qüestions de violències masclistes, no?
Amb les experiències que hem tingut de punt lila fins ara, què n'hem extret?
Jo el que et podria parlar sobretot és el de festes d'altura del 2019, que el van el van acompanyar Medusa, un col·lectiu de Figueres, no? I llavors, en aquell cas, em sembla que es van adreçar, si no recordo malament, a la memòria de l'informe, es van adreçar unes 1.700 persones, es van apropar al Punt Lila durant les 4 nits de festes majors, i això, hi va haver un perfil, això, des de població més jove a gent més adulta. I sí que recordo, per exemple, que hi va haver el tema de tensions a 22 casos, no? Com d'agressions, 13 es van produir durant les festes i la resta eren això, persones que s'adreçaven per situacions viscudes en altres ocasions. Llavors, sí que són espais que estan molt visitats i molt freqüentats. De fet, també tenim alguna altra experiència
actuari. Aquest any es va fer la festa dels estudiants, no? Com sempre es feia, s'havia també programat per la pandèmia i es va haver d'anul·lar. I va ser una necessitat que les mateixes persones de la comissió d'estudiants van reclamar de que volien un Punt Lila i ho vam coordinar amb l'entitat que es diu l'ANUT, que són un col·lectiu de Banyoles en aquest cas, i realment va ser un èxit. Sí que no es van produir agressions, però va ser més un espai de sensibilització i conscienciació, no? Es van adreçar a unes 500 persones al punt i realment va ser molt xulo perquè, a més, va ser un espai de convivència i on les mateixes estudiants de la comissió van fer torns i van fer voluntariat perquè havien fet una formació prèvia on s'havien, bueno, introduït una mica al món de prevenció de les violències i llavors elles també van poder, doncs, ser agents de canvi i agents de referència, no? Dins d'aquesta festa de referència a la ciutat, també.
Per tant, de la mateixa manera que quan fem una festa hem de tenir sempre molt en compte els protocols de seguretat, cada vegada es tenen més en compte aquests altres tipus de protocols, no? És a dir, que el Punt Lila sigui un factor imprescindible en qualsevol d'aquestes celebracions multitudinàries.
Sí, clar, el que considerem és que el Punt Lila és important, a més és una demanda que es fa moltes vegades, però que és molt important que no sigui un bolet, que diem, sinó que sigui un treball de procés, un treball que es faci durant tot l'any i que sigui un treball articulat, doncs, amb diferents agents del territori, és a dir, que llavors tinguem un protocol que s'adecui a les necessitats i a les realitats de cada un d'aquests espais, no? Tenim un protocol aquí a Olot, però ara també plantejàvem, no? Igual no és un protocol que ens queda obsolet si parlem de festes majors en algun altre municipi de la comarca, no? Però sí que és interessant veure, no? De quina manera Protecció Civil, de quina manera els serveis de salut, de quina manera els serveis de seguretat, els col·lectius, les entitats, no? La ciutadania en general està vinculada i està posicionada i conscienciada per prevenir les violències en espais festius i d'oci, no?
Anys enrere es temia, no?, que aquest tipus d'iniciatives com el Punt Lila no funcionessin perquè la gent tenia com certa vergonya o els hi feia cert pudor, si em permeteu l'expressió, venir a explicar segons què a gent que potser coneix o que no coneix. Però com que estem en entorns reduïts, de vegades segurament això els frenava. Ara heu detectat que aquesta vergonya ha anat caient?
Clar, el que ens hem trobat, i en aquest cas, mira, de fet no us he explicat, aquest any per Corrandes, el combat de Corrandes que s'ha fet fa res a Montagut, també hi ha hagut un Punt Lila. I en aquest cas l'ha coordinat la coordinadora Cúrcuma, la cooperativa Cúrcuma, i elles, per exemple, ens explicaven, veiem aquí com dues bandes, no? Per una part ens plantejàvem si poguéssim fer que els Punts Liles estiguessin organitzats i liderats i gestionats per professionals de la comarca, perquè d'aquesta manera podríem estar itinerant pels diferents Punts Liles de la comarca i conèixer també a joves i que ens vegin com a persones de referència, però per altra, que siguin professionals anònimes que venen d'un altre lloc, potser afavoreix, i poden passar les dues coses, no? Afavoreix perquè ja coneixes a la persona que t'està atenent i que ja l'has vist i tens cert vincle, o que sigui una persona totalment anònima, no? Ens podem trobar amb les dues situacions.
Clar, de cara, ara parlàvem, no?, el de Corrandes, Olot, que ja ho teníem, una mica l'objectiu seria que també a totes les festes majors, més o menys, que a més són cícliques, no?, i que passen cada any, hi hagi un Punt Lila, seria com un objectiu?
Seria un objectiu, però a la vegada hi ha pobles molt petits que no tenen la capacitat per gestionar un Punt Lila, no? I per això també fem aquestes formacions, perquè a part d'abordar temes de dispensació d'alcohol, també abordes temes de violència masclista i d'altres tipus de violència, no?, que passen a les nits. Però sí que és veritat que el fet de formar les persones que estaran darrere les barres o les persones que estaran a les comissions o fins i tot altres persones que formen part de l'oci nocturn com empreses privades, fa que hi hagi com aquesta protecció comuna i general cap a la prevenció de les violències en tots els àmbits, no? I que a vegades, si tothom està més format o si tothom està més conscienciat, doncs potser també fem aquesta barrera cap a les nits, no? Cap al que passa a les nits.
Clar, de nits n'hi ha hagut sempre, és a dir, sempre s'ha sortit, cada època va en funció també de la societat i tot això va canviant, no? Però, en canvi, de formació segurament és molt novedosa i no se n'havia fet tradicionalment en el món. Ara dèiem, no? Estaria molt bé que tothom del món de la nit, no només qui fa la comissió de festes del poble, sinó qui té oci nocturn, etc., hi hagués totes aquestes formacions. És una qüestió d'increment d'agressions o de més sensibilització?
Jo diria que... És que no ho sé, no t'ho sabria dir, però la meva percepció igual seria també de més sensibilització, no? I d'apropar aquesta realitat i aquesta necessitat, doncs, i de fer-la més present. Jo volia comentar una cosa abans respecte al tema dels punts liles, Neus, que també ens preguntàvem, no? Un punt lila que ara, a més, es vincula molt amb el tema de l'oci nocturn, però seria molt interessant poder també tenir punts liles el dia de mercat, també tenir punts liles als centres educatius i que es puguin vincular o que els puguin tirar endavant el, no sé, des de docents i alumnat, és a dir, centrar-ho només en la festa, moltes vegades es pensa que és un punt adreçat també per un perfil de població d'edat, no? No, és a dir, les violències existeixen en tots els àmbits de la vida, lamentablement, aquest és una realitat, però bueno, llavors, clar, el tema del punt lila també, a mi no m'agrada pensar que és això, no? És un dia, aquella nit, venim 4 hores i marxem, no? És a dir, de quina manera això ha de ser un treball sostingut en el temps i que sigui un compromís, no?, a nivell de les administracions i també del teixit associatiu, dels col·lectius, dels moviments socials, etc. No?
Bé, el que dèiem, la formació és bàsica perquè d'aquesta manera, fins i tot en els llocs que no hi pot haver punt lila, on hi hagi o no hi hagi, augmentes també la conscienciació i la manera de treballar, no? L'ideal seria que no hi hagués de ser en el sentit que tot estigués integrat, però bé, mentre no sigui el cas, no?, es fa. Aquesta formació ara concreta que fareu per entitats dintre del marc de nits de qualitat, hi ha com dos grans temes, entenc, d'una banda hi ha el tema de l'alcohol, no? Aquest és un tema que va molt lligat a les nits, no d'ara, jo diria que bastant de sempre. Una mica com és aquesta formació? És a dir, en què us centreu a l'hora d'abordar aquest tema?
Aquesta formació està finançada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i aquesta primera formació sobre dispensació responsable de l'alcohol la fa a la Subdirecció de Drogodependència. Llavors va molt adreçada en conscienciar a les persones que formen part de les entitats i les associacions que són referents, no?, també, que estan a darrere la barra sent referents i a més, com que moltes vegades són persones joves, si veuen que fan un ús responsable de dispensació d'alcohol, doncs potser això també és com un traspàs a les persones que el consumeixen, no? I també està pensada molt per formar el personal també d'aquestes barres i també si volen apuntar-se dels locals d'oci nocturn, no? Que no està tancada només a persones que formen part de la comissió o les entitats. I sobretot és introduir bones pràctiques, no? Aquestes bones pràctiques que sempre, com tu deies, s'ha pensat que la nit és un lloc on s'ha de beure, on s'han de consumir drogues per passar-s'ho bé, no? I potser no passa res si beus, però ho pots fer de manera responsable i més adequada, no? I si te surts de vegades d'aquesta normativa de que no t'agrada tant beure o que no vols beure, doncs també a vegades fa que dins dels grups tampoc hi entris tant o, bueno, com que
sí, hi ha com una mica de fotre-hi... Sí. Em poso entre cometes un cert rebuig social, no? De com és que no formes part. I a vegades segur, bueno, no ho sé, però no sé les enquestes perquè no ho he vist, però sí que en casos particulars saps de gent que diu no ho faria, però l'entorn al final un acaba convida. Com veure's... la paraula forçada, no? Perquè un sempre decideix, no? Però de dir, mira, acabes entrant en aquesta dinàmica, no? Clar, entenc que quan es forma persones que són, per exemple, responsables d'estar darrere barres, etc. És només un tipus de formació, això deies, de bones pràctiques, no sé, ara, per posar un exemple pràctic una mica perquè la gent ho entengui, en quin tipus de coses es formen?
Clar, per exemple, si tu saps dispensar responsablement més l'alcohol o saps argumentar el per què no et poso més alcohol o no te'l venc, doncs potser estàs evitant comes etílics, accidents, no?, baralles que hi puguin haver. I, bueno, i també s'afavoreixen altres pràctiques, no?, que venen d'aquí, doncs, a partir del diàleg, a partir del que jo et pugui promoure, no?, i s'aborden aquestes temàtiques, sobretot.
Clar, suposo que fer que la persona que està darrere hi hagi aquest punt extra de responsabilitat, no? De que et digui, mira, posa'm en un altre, i dius, bueno, potser no, jo veuria que no convé, no? Però a vegades hi ha qui diu, jo no vull problemes, jo ho faig i ja està, i suposo que sabent-ho fer o tenint més eines és
sí,
més senzill,
exacte.
No?
I imagina't si t'ho diu, encara si tu ets una persona jove, t'ho diu una persona jove que està darrere la barra, no? Doncs potser encara et fa més el clic, no?, en aquest sentit.
Clar. Aquesta és la part, diguéssim, de dispensació responsable d'alcohol i després hi ha tota la prevenció i abordatge de violències sexuals. Aquí detecteu que encara hi ha molt de desconeixement, allò quan feu les formacions, que és un tema que malgrat n'hem parlat molt, poder a vegades un no sap gaire com posar-s'hi?
És a dir, jo crec que sí, perquè a més jo crec que hi ha moltes actituds que les tenim profundament normalitzades, no? Llavors, la formació, aquestes són tres sessions. Uh-huh. La primera és la de dispensació responsable d'alcohol i disminució de riscos. La segona i la tercera, que és la de prevenció i abordatge de les violències sexuals en espais d'oci i festius, la porta Observatori Noctàmbules de la Fundació Comunitat i Salut, que són un observatori que és de referència en tots aquests temes, no? I elles fa molts i molts anys que treballen a aquesta temàtica i sí que parlen això, de que realment està totalment normalitzat i que hi ha moltíssimes actituds que es segueixen donant, pues això, quotidianament, no? I que d'alguna manera això, que les minimitzem i que sembla que no n'hi ha per tant, no? Llavors sí, jo crec que sí que hi ha moltíssimes qüestions que segueixen donant.
Sí, que passen desapercebudes, no? Perquè ja estan en el nostre imaginari com a naturalitzades o normals i que potser doncs, aquestes formacions t'ajuden a fer una mica el clic, no? De dir, astres, això no és com hauria de ser, no? I per tant jo puc ser agent de canvi també o promoure altres pràctiques o fins i tot, ara tornant a això de l'alcohol, que ara m'ha vingut al cap també, de dir, i per què a vegades l'aigua, no?, costa quasi el mateix que un cubata o no hi ha tanta diferència, no? Doncs també ser més conscient de tot això. I perquè una cosa també porta l'altra i per tant les formacions també estan posades d'aquesta manera, no? Primer dispensació de l'alcohol i després abordatge de les violències.
Mm-hmm. De totes maneres, tot i que vosaltres esteu fent una tasca brutal en favor d'aquesta conscienciació, creieu que aneu de la mà una mica de l'administració en el sentit que potser s'haurien d'aplicar sancions més dures per evitar precisament el que estàs comentant tu ara, no? Que un cubata, per exemple, costi el mateix que una ampolla d'aigua, és a dir, això no s'acaba d'entendre i segurament participa molta gent de bars i restaurants amb aquesta formació, però en canvi hi ha altres punts de venda on probablement aquesta informació vostra ni tan sols arribi, però en canvi segueixen dispensant aquestes begudes a persones que fins i tot poden ser menors d'edat. Cal que aquí l'administració sigui més dura també en aquests aspectes per ajudar-vos també vosaltres a acabar d'aconseguir aquesta integració plena d'aquesta campanya?
Jo crec que a mi m'interessen més qüestions no tant des de la funció punitiva, sinó des de la vessant més educativa.
Més
no?
Educativa, sí.
Llavors pensava, no ho sé, igual podríem, no sé, podríem pensar en còctels sense alcohol, amb sucs, vull dir que hi ha moltes iniciatives que s'han fet, no? Jo recordo quan, bueno, amb una altra feina que feia, que anàvem als espais festius i fèiem parada i portàvem la batedora i portàvem fruita i portàvem aigua i llavors, i també portàvem molta informació de prevenció de disminució de riscos i de, o sigui, la informació hi ha de ser, però també de quina manera tu vas prenent consciència de quins usos fas tu i com consumeixes, no? Jo ara fa temps que he disminuït, jo tampoc no és que veia tant d'alcohol, però fa molt temps que, bueno, fa un any que bec molt menys alcohol. I és molt interessant, tant la gent del meu entorn, no veus, no? I quan vaig de festa i bec cervesa sense alcohol, que la gent, primera que se sorprèn, no? I en plan, hòstia, sí que estàs animada, sí que balles, i sí que, no? I és com de, uau, és molt fort. I clar, dius, sí, no? I jo a mi ja m'embriaga la música, m'encanta ballar, però vivim una societat tan profundament vinculada a la cultura de l'alcohol i del beure que penses, hòstia, fort, no? I a la que surts una mica d'això, o que et pares de dir, a veure, realment em vull fotre la copa de vi o no? O ja és per la inèrcia de, vinga, va, vinga, una altra, no? És com, para't un moment i a veure des d'aquí, no? Jo crec que això és interessant.
Per
si
tant,
podem
fer-ho. És una qüestió de quedar bé, no? Prendre determinades begudes alcohòliques per sentir-te integrat en el grup, abans ho comentàvem, no?
Ostres, no sé, jo crec que és com bastant complex. No sé si és tant el fet de quedar bé, sinó que és una qüestió d'hàbits, de que comencem a consumir alcohol des de molt joves, que ho fem d'una manera doncs, poc reflexionada, que, no, no sé, la primera, les primeres vegades que bevíeu alcohol us agradava?
No,
que
a vegades no,
clar, sí, que
ets abstèmic,
eh? Jo... Ets en Joel és dels que sap què passa quan no veus alcohol i tothom, i tothom sí.
És molt avorrit.
És, clar. Bueno,
jo havia deixat
o hi ha una edat que et pregunten, ah, no veus?
Exacte.
Per què? Estàs embarassada? Sí. No? No? I és com, ostres, sí, sí. No em ve de gust veure, i a vegades bec perquè dic, ostres, encara es pensaran que em passa alguna cosa, no?
Mm. Sí, dèiem com... d'aquesta part que social que sí. força, aquesta clar. Pressió que tens, no? Ho hem de justificar.
Jo havia deixat d'anar amb grups. Perquè n'estava tip de ser el taxista de tothom i de ser el que picava la porta de les cases dels pares, portar-li el seu fill o la seva filla borratxa, no? Llavors,
clar
al final això també cansa, no? I al final, el més curiós del cas és que tu acabes de ser l'avorrit del grup, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, et deixen anar allà i com que tu tampoc t'hi acabes d'integrar en aquest ambient tan, no diré alcoholitzat, però sí de...
Sí, una mica sobrepassat, allò,
sobrepassat de voltes,
sí.
No?
Sí. Clar, quan vas veient això, com, jo vaig estar dues nits de festes d'altura al Punt Lila, no? Des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí, i anava amb infusions de farigola, perquè més com que la música estava alta i si havies de xerrar i et picava el coll, ostres, molt interessant tot el que passa, eh? De veritat, a mi hi ha un abans i un després de quan jo vaig estar al Punt Lila de festes d'altura.
A quines conclusions vas arribar?
Ens queda molta feina per fer.
Sí. Sí. Mm-hmm. Clar, no hi ha aquesta part de reflexió que és el que vol posar la formació, no? Sovint és el que dius, comença de molt jove, un no es para a reflexionar, a veure, realment això ho faig, però podria passar-m'ho igual de bé sense veure bé durant la resta del dia. La major part de gent, quan hi ha un problema d'alcoholisme, evidentment, es viu i un pots passar experiències fantàstiques i passar-t'ho molt bé sense haver de beure. Per què a la nit? Sí, no? No? Però aquesta reflexió possiblement no.
O beure, no? O sigui, si beu, però vull dir això, quina és la mesura, fins on vols beure, decideixes tu, decideixes el context, què t'està passant, una mica des d'aquí.
I també amb el que deia en Joel, no? Qui hi ha darrere també de les persones que venen els alcohols a les comissions? Doncs al final hi ha grans corporacions, no? Empreses que també el que fan és fer promocions, no? Aquestes persones que compren a gran escala perquè surti l'alcohol molt més barat.
Clar.
Bueno, i llavors ja entrem aquí en un debat profundament, no? Sobre el capitalisme i etcètera, no? Que ja no acabaria.
Que donaria per una altra, per una altra entrevista.
Permeteu-me, ja que parlem del Punt Lila, les agressions homofòbiques encara s'estan produint? És a dir, encara heu de fer molta teràpia en aquest sentit? Des dels Punts Liles o no?
Quan plantegem el Punt Lila és una qüestió de violències de gènere, és a dir, masclistes, LGTBI-fòbiques, també ens agradaria anar incorporant altres elements que també es donen, com no, les violències racistes, etcètera, etcètera. És una realitat que també es dona, sí. És veritat que si ho mirem comparativament hi ha moltes més violències vinculades amb les qüestions masclistes, però LGTBI-fòbiques també, ja sigui perquè s'adrecen al col·lectiu LGTBI o perquè hi ha, encara que no formis part del col·lectiu, però hi ha tota una sèrie d'agressions relacionades amb el fet, amb el col·lectiu, no? Amb la dissidència sexual i de gènere, sí, sí.
Bé, i atenció a totes aquelles persones o entitats interessades en tenir una barraca per festes d'altura, perquè han d'assistir a aquesta formació, perquè és una condició indispensable, no, Tina?
Exactament, totes les entitats, clubs, col·lectius que vulguin participar de festes d'altura tenint una barraca, han de fer aquesta formació. Sí, sí, és una de les demandes que s'ha fet i està en el plec de condicions.
Molt bé, per tant, és important. Una altra qüestió també destacada és que ara estem en una època amb festes majors de pobles. Aquí, els pobles també hi haurien de participar, perquè els pobles, déu-n'hi-do... a la festa que es munta, no?
I més aquesta comarca.
Sí, de fet, ha sigut una iniciativa que s'ha extès, evidentment, a Olot i tots els municipis, els 21 municipis de la Garrotxa. Tenim pobles que també més ens havien demanat que volien fer un Punt Lila. Tenim el dia 20 d'agost, que Sant Privat tindrà un Punt Lila, també per festes d'altura. I sí, o sigui, això que aquí des de l'Ajuntament d'Olot s'ha posat com a condició sine qua non, ho faríem extensible a tots els municipis de la comarca. Encara que aquest any no facin Punt Lila o que facin més o menys festes, per anys vinents, i no només per festa major, sinó per quan es fan corrandes, quan es fan altres activitats.
Bé, el que dèiem abans, no? Que de la mateixa manera que es contracta una empresa de seguretat per vetllar per la seguretat dels participants a les festes, doncs també hi hauria d'haver l'obligatorietat de que hi hagués aquest punt, perquè al final també és una altra manera de fer seguretat, no? I de fer pedagogia. Què han de fer aquelles persones interessades en participar en aquestes formacions? Perquè, atenció, són aquesta setmana i, per tant, el termini s'acaba avui en la més propera, no?
Sí, exacte. Avui, com a molt tard, que s'apuntin les últimes persones, ho poden fer a través de la web de Garrotxa Jove. I bé, demà hi ha la primera formació al Casal Cívic d'Olot, i les altres dues formacions que es faran seran online, serà el dimarts 28 de juny també de 6 a 8, perdó que no he dit que el Casal Cívic també serà de 6 a 8, i el dilluns 4 de juliol hi haurà un assessorament en la prevenció i abordatge de les violències sexuals, que també farà la mateixa entitat Noctàmbules.
Molt bé, doncs a tenir-ho en compte.
Sí, els formularis per apuntar-se, on el poden trobar?
Sí, a la web de Garrotxa Jove, i en el cartell mateix hi ha un QR que també hi poden accedir, si volen.
Molt bé. Nits de qualitat, eh? Tinguem en compte, és el títol d'aquesta formació, també per si allò, a vegades es vol fer una cerca i trobar-ho, perquè cerca el cartell i el codi QR també a baix. Tina, volies dir alguna cosa?
Sí, recordar-vos que aquesta és una de les iniciatives que forma part de la campanya Retalla les violències, enganxa les cures, que és la tercera edició que fem, i que una de les línies d'actuació és aquesta. N'hi ha d'altres que són processos comunitaris, que és el Laboratori de Pràctiques Feministes amb Joves i el Laboratori de Pràctiques Feministes per Entitats.
Perfecte. Doncs tenir-ho en compte també totes les persones que ens puguin escoltar, no estiguessin al cas i estiguin interessades, que s'afanyin, perquè avui s'acaba la inscripció, i a la resta reflexionem tots plegats amb les coses que hem anat dient, perquè tots hi tenim una petita part que segur que hi podem fer. Ariadna Pagès, tècnica de l'àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I Tina Ruiz, tècnica comunitària del Consorci d'Acció Social, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Neus.